El convidat que avui ha vingut al divan va créixer en un taller de sastreria. Un taller al carrer Tallers, a Barcelona, que també era el pis on vivia i on els diumenges saltava taulells amb el seu germà. Soc un saltataulells, proclama sense embuts. I've got a feeling deep inside, oh yeah. Oh yeah, that's right. I've got a feeling I can't hide, oh no, no, oh no. L'ofici de sastre no feia per a ell. Això de raspallar àbrics li resultava odiós i en aquella sastreria èlite de la Barcelona de postguerra un dia va dir prou de prendre mides a la cintura dels senyors i se'n va anar al departament de publicitat. Els anuncis de premsa, els seus propis dibuixos i els cartells l'esperaven. El canvi li va provocar un alliberament i aquell nen atípic d'imaginació desbordada va entendre que portava un missatge per transmetre al món. Tu ets diferent, es va dir.
Encara estimo un arbre més vell que l'olivera, més poderós que el roure, més verd que el taronger, conserva de ses fulles l'eterna primavera i lluita amb les ventades que topen la ribera com un gegant guerrer.
Als Estats Units va ensenyar la seva manera de viure i va aprendre molt també. Allà també mirava el cel cada nit perquè mai es vol perdre les plèiades i si ve el cúmul obert a la constel·lació de Taure el fascina, a la tardor de la vida també mira enrere i conclou: els dos grans plaers de la vida són llegir i gaudir de la riquesa de les altres persones. Doncs avui gaudim de la riquesa del professor Norbert Bilbeny. Benvingut al divan.
Moltes gràcies. Molt ben trobats.
Moltes gràcies per ser aquí. Bach ha vingut al divan del professor Bilbeny.
Sí, és el meu músic predilecte. Sí. També Mozart. També dels Mozart. Músics clàssics, perquè també m'agrada la música moderna i actual, eh? Però per damunt de tots els clàssics i Bach, potser un punt superior a Mozart.
Quan va ser que el va descobrir?
Doncs de ben jove, amb els concerts de violí i orquestra, quan jo tenia uns 16-17 anys a l'agència de publicitat on treballava,
sí,
que a l'estudi treballava també un company que era tenor i va ser qui primer em va anar passant disc, llavors eren d'aquests de llarga durada, els LPs o long plays,
sí,
alguns dels quals de Bach. Sí.
Si li demano quin llibre o quins llibres està llegint ara, ho té clar quan se'n llegeix a l'hora?
Sí, tres o quatre a la vegada. Tres o quatre a la vegada. Estic llegint el darrer del Ser o Tierra del meu col·lega José Luis Villacañas, que jo crec que és un dels principals pensadors espanyols avui dia. Sí, estic llegint també un llibre de Néstor Luján sobre el Madrid de los últimos Àustries.
Sí, uau.
Tan bé com escrivia el Néstor, tan bé i tan erudit i tan simpàtic a la vegada, i a la vegada també estic llegint Tristram Shandy de Lawrence Stern.
I les memòries acabades?
Pràcticament acabades, però són unes memòries que jo dic micromemòries o memorietes, perquè només són les memòries de la meva adolescència i ja n'hi ha prou, és a dir...
Ja n'hi ha prou?
Ja, sí, sí, ja n'hi ha prou, dels 9 als 19 anys.
Perquè és el que va passar allà va ser essencial?
Per mi, absolutament.
Per què?
Absolutament. Perquè és l'edat que encara ets una criatura, amb tota la seva, per dir-ho així, innocència.
Sí.
I al mateix temps, doncs, estàs descobrint el món dels grans i se t'estan obrint moltes finestres que quan ets infant, doncs, també se t'obren finestres, però no te n'adones. En canvi, ja una mica més endavant, a l'adolescència, doncs aquestes finestres s'obren i s'obren i es tanquen a plaret.
Quan era menut demanava que era un duro a la seva mare per anar a comprar llibres al mercat de Sant Antoni de segona mà.
Era així, els diumenges, que doncs era el dia de descans, també en el taller dels meus pares, un taller de sastreria.
Sastreria, hem sentit la màquina de cosir, eh?
La màquina de cosir i la màquina, la rotativa dels tallers de l'Avantguàrdia, que llavors eren
allà. Per això es deia tallers, no?
Al carrer Tallers. No es diu per això, pels tallers de
l'Avantguàrdia. No es deia pels tallers de l'Avantguàrdia?
No, aquest carrer, suposadament, diuen els historiadors, que era perquè en aquest carrer Tallers hi havia carnisseries, els que tallaven la carn.
Sí.
Eren els tallers, els
talladors. Eren els talladors.
Els tallers. No perquè hi hagués tallers. Que, per cert, hi va haver un dels principalíssims tallers que hi va haver a Barcelona, que era la fàbrica El Vapor, on es va introduir la màquina de teixir amb vapor. La primera màquina a vapor d'Espanya és al carrer Tallers.
Al carrer Tallers,
i era un taller, també.
I allà hi tenien la sastreria els seus pares.
Sí, en un pis principal, els meus pares i el meu avi, doncs tenien, juntament amb altres companys i companyes, doncs una sastreria ben bé amb una trentena o més d'empleats.
I trentena d'empleats vol dir que això era molt gros,
molt, eh? Molta gent,
però treballant dissabtes
totalment,
i diumenge, també.
Sí, fins i tot es treballava, com ja saben molts oients, els dissabtes per la tarda.
I vostè treballava els dissabtes per la tarda, si era també una criatura?
Si era una criatura, suposo que hauria fer deures, o en el cinema, o què sé jo.
Per què és això de saltar pels taulells?
Perquè la sastreria quedava sense personal el diumenge.
Clar.
I aleshores això era molt tentador per uns infants de 7, 8, fins a 10, inclús una mica més, per poder doncs fer les nostres construccions.
Pare i mare, es dedicaven a cosir,
sí,
el pare
dos,
i la mare.
Tots dos eren... Ell era sastre i ella sastressa.
És ella s'estressa.
Sí.
I en aquell moment era un bon estudiant al col·legi?
No, jo crec que era un estudiant mitjà notable, però no. Excepcionalment a mi m'agradava molt la història de l'art.
La història de l'art i fer dibuixos.
La història de l'art i el dibuix.
Que en aquell moment allò que un nen dibuixés pels racons dels quaderns no estava gaire ben vist.
No, jo dibuixava constantment.
Constantment.
L'altre dia em vaig trobar amb el fill d'una antiga empleada dels meus pares, estic parlant dels anys 50, i aquest fill em va dir, diu, escolta, la meva mare, és a dir, una de les persones que treballava amb els meus pares, em va dir que tu sempre que arribaves de l'escola, quan eres això infant, no? Els 6, 7, 8 anys, donaves papers.
Papers.
Papers. I que et feies un fart d'omplir papers.
És que es demanava que tens un paper perquè pugui dibuixar.
Totalment. Sí, l'obsessió, no l'obsessió, la dèria, la inclinació, aquesta voràgine del paper continua fins
ara.
Fins avui, absolutament.
Però, home, és que esclar, professor Bilbeny, el podem presentar com filòsof, escriptor, professor, catedràtic i pintor.
Sí, totalment.
Sí. Col·legi de monges, era aquest?
Al Col·legi de Monges vaig anar només un any, perquè no vaig poder resistir més, ja que m'hi havien de dur arrossegant-me.
Està agafant el got amb la mà dreta, però si és esquerrà.
Sí, també el puc agafar perfectament.
El got arribem a fer
tots.
Sí, però què va passar?
Indistintament, potser perquè estava a la meva banda dreta.
Això és cert. Estava a la banda dreta.
O sigui, no puc ara creuar per agafar-lo.
Això és veritat.
Sí. Les monges em van dir que no podia escriure amb l'esquerra, perquè sóc esquerrà, perquè era la mano del demonio.
I li haurien lligar a l'esquena.
No.
Tant com això, no.
Però una vegada o dues, si més no, una sí que em van tancar, l'anomenat cuarto de las ratas.
Sí. No hi havia de
sota
rates.
Sota d'una escala.
Però no hi havia rates.
Bueno, però els nanos ens imaginàvem...
Que n'hi havia.
Imagini's, als 6 anys, que sí, que efectivament hi havia rates.
Això feia por, eh?
Terror.
Terror.
Terror. M'havien de dur arrossegant-me al col·legi.
I va poder deixar-lo, aquell col·legi.
Sí, em van fer bé. Els meus pares em van salvar.
Em van salvar. Sí, On el van portar, llavors?
Un col·legi ara perfectament, en fi, estimable i respectable, que és el de les mares monges franciscanes de la plaça de la universitat.
Encara hi són?
No.
Sí, són.
És un centre concertat, crec.
Un centre concertat. Sí. I llavors va anar més bé, això? els estudis van anar més
bé? Sí, després em van portar a la vora, a la mateixa ronda de Sant Antoni, en un pis on hi havia tres aules amb tres diferents graus d'ensenyament primari, que pertanyien a una escola graduada de niños, perquè estaven separats per sexes, de l'Ajuntament de Barcelona, és a dir, del règim.
Del règim franquista.
Sí, absolutament, clar.
Ah, perquè vostè va néixer al 53. Vostè ha cantat el Cara al Sol?
De vegades encara em surt i de seguida me l'aparto de la ment, encara em surt, anant pel carrer com sigui, em surt la tonada del Cara al Sol.
Encara, eh? Qui era? Quines monges o quina acadèmia va ser que li van fer cantar?
No, era aquesta escola.
Aquesta escola.
Sí, pública, de l'Ajuntament de Barcelona, cada dia, i després a l'institut. A l'Institut de Batxillerat, també cada dia havíem de formar, pregar el Pare Nostre, els vives acostumats a Franco, Espanya, etc., i el Cara al Sol.
I el Pare Nostre encara el recorda?
Absolutament, esclar.
Perquè Déu, vostè de Déu, quina idea en té? Déu, si jo li dic Déu, vostè què em respon?
Jo tinc fe en Déu.
Té fe en Déu.
Tinc fe en Déu. El que passa que em costa molt creure-hi. Perquè faig la diferència entre creure i tenir fe.
Digui'm la diferència.
Perquè creure, el credo, que és segurament, junta amb el Pare Nostre, la pregària més important del cristianisme, és un assumir tota una sèrie de miracles, de fets, de principis, etc. Jo sóc molt racionalista, em dedico a la filosofia, em considero força filòsof, i per tant creure en quelcom així tan enorme i gairebé impossible d'imaginar com és Déu, doncs, francament, em resulta d'un esforç impossible per part meva. En canvi, la fe és molt més elemental.
La fe seria en creure en què?
No creure res en particular. Tenir fe.
La sensació que hi ha Déu.
Sentiment, sensació, intuïció, la percepció, també.
La percepció
de determinades circumstàncies de la vida, de persones, el patiment humà, en fi, la innocència, doncs, que em fan tenir una percepció de que hi ha quelcom que ens transcendeix.
Però no resa.
De vegades.
De vegades resa.
Sí, de vegades, sí.
De tu a tu, amb Déu, com va això?
Sí, m'han ensenyat a fer-ho de tu a tu. És important.
De tu a tu, eh?
És important. És el Déu del monoteisme, diguem, del judaïsme, de l'islam, del judeocristianisme, és un Déu directe. És un Déu amb el que parles. És una religió personal. I molt important, no ho oblidem. És de les poques religions el cristianisme que és un combat contra la mort. Que és negar la mort. És negar-te a morir. És adherir-te a aquesta fe en algú, en uns ensenyaments, doncs, que ens varen dir: no us morireu, no hi ha una mort eterna. Important aquesta frase dels Salms. No la vida eterna, sinó negar la mort eterna. Jo estic per això últim. Jo nego que la mort sigui eterna. No sé si hi ha vida eterna. Jo hi tinc una certa fe en la vida eterna, però sobretot en la mort no eterna.
Què vol dir que la mort no és eterna? Pensem que la mort el que ens fa és manifestar la irreversibilitat de la vida que s'ha perdut. Què vol dir que la mort no sigui eterna?
Quelcom en nosaltres i en els altres, quelcom en el món, ens sobreviu. Nosaltres ja som supervivents. Tinc aquesta, no diré creença, perquè no hi ha arguments ni fets que m'ho permetin sostenir, però tinc aquesta intuïció, aquesta sensació.
Perquè ho ha llegit tot, vostè, per veure si ho podia saber.
No, he llegit molt poquet. És a dir, he llegit molts llibres, però considero que tot plegat és llegit.
Quants milers de llibres creu que ha llegit en la seva vida, professor Bilbeny?
Em costa molt de calcular.
Aproximadament un cada quant?
2.000, 3.000?
3.000, 5.000, 10.000?
No. Tant com això, no. Continuem llegint, però de què parlàvem?
Parlàvem dels llibres que havia llegit. S'imagina la vida sense llibres?
No me l'imagino.
No la vol, oi?
No. Jo vaig néixer en una llar en què no hi havia llibres. I la meva dèria de ben infant era tenir llibres i llegir-los. i així que podia replegar el duro de llavors, les 5 pessetes, anar al mercat de Sant Antoni i fer la copy del major nombre possible de llibres i poder-los llegir després a casa.
I torna ara al mercat de Sant Antoni?
Alguna vegada he tornat, sí, per comprar llibres antics, però ja no se'n troben pràcticament.
A vostè que li agraden les primeres edicions.
Absolutament, sí. Ara sí, tinc la butxaca foradada dins de la meva modesta economia amb la compra de primeres edicions.
Però vostè, diríem que en el món intel·lectual ho és tot, diríem, i que feia, sí que en un moment donat feia també, diríem, no sé si administracions o comptabilitat, va haver de decidir en realitat si volia omplir l'esperit o omplir-se les butxaques.
Mai, això d'omplir les butxaques, no.
No li interessa.
No hi entenc d'economia. Em posen a mi al capdavant d'una empresa i s'ensorra abans de les 24 hores.
Però ja ho hem dit, que va començar fent publicitat a la sastreria i va fer-ne més després amb una agència, no? També.
Sí, però ja era la part gràfica, la part de dibuix.
Ah.
La part artística.
No guanyava dinerons.
Tenia la meva nòmina, la meva mensualitat, per descomptat.
La
meva primera nòmina ja era del... Quan jo tenia 12 anys, encara em faltaven 15 dies per fer-ne 13, però ja em pagaven setmanalment. Sí, i tant.
A casa li pagaven setmanalment?
No, en una impremta on jo vaig començar a treballar tot un estiu.
12 anys, estava permès,
sí, tenia encara 12 anys.
Jo no ho sé, si estava permès, però
es feia. Es feia la vista grossa.
Calia que vostè treballés per aportar dinerons a l'economia familiar?
No, ben bé no, però com que la tradició de la família era treballar sempre,
sí,
no estar mai desocupat i que el treball era més important doncs, que altres
coses,
com el lleure, que altres menesters, etcètera, no? L'esport, què sé jo, inclús els mateixos estudis, no? Superiors, doncs, en fi, treballava a tort i a dret.
Clar, això és veure la vida dura, no? Des de molt menut.
Sí. No, escolti, la vida és dura.
La vida és dura.
La vida és dura, clar.
O sigui,
no totes et ponen. Quan no ets el fill de l'aristocràcia rica o, què sé jo, de l'alta burgesia, no?
Avui tenim l'oportunitat de parlar amb el professor Norbert Bilbeny, filòsof, escriptor, professor i pintor, catedràtic d'ètica, ara jubilat a la Universitat de Barcelona, entre moltes altres coses que ja anirem explicant, perquè hem dit escriptor, però ho hem dit així, i hem d'anar també a temes que ell ha treballat i molt.
Els diumenges de 9 a 10 de la nit a Catalunya Ràdio, el divan amb Sílvia Coppolo. Escoltem les persones.
Abans sentia en Bach, que ens ho ha demanat el professor Bilbeny, i ara sentim aquest adagio de la sonata per a piano número 12 en fa major de Mozart. Per què ens l'ha triat?
Sempre m'ha agradat Mozart. Vaig començar preferint Beethoven, però sempre he estat mozartià. I he dit abans que una mica superior, una mica, a la meva manera tan senzilla de dir-ho, Bach... està per damunt de Mozart, però Mozart és tan entranyablement humà, t'agafa tots els tons, totes les situacions de l'esperit, de la persona, les vicissituds, és tan proper al cor, a la ment, és un desordre ordenat o un ordre desordenat, Mozart és incomparable, i a mi em va dir un monjo de Poblet, diu, quan els àngels volen fer música a Déu, doncs toquen Bach. Quan els àngels fan música entre ells, toquen Mozart.
A veure, que és maca aquesta idea, És com juganera la música de Mozart. Sempre l'he trobada juganera, que és propera al nen o la nena que tots tenim dins.
Sí, i que hi va ser fins a l'últim moment.
Sí?
Sí, va ser fins a l'últim moment un esperit espontani, sociable, jovial, però a la vegada molt sensible. Se li van morir criatures i no s'ho va passar pas bé en la seva vida professional.
La mare li llegia històries?
Durant un temps vaig estar malalt i la mare m'acompanyava cada dia a la clínica i ell vivia a l'habitació amb mi i em llegia històries, sí.
I quan sentia les històries, els llibres que li llegia la mare, que llavors vostè no podia, per això...
No, jo estava al llit, no em podia moure del llit. No podia moure del llit, però la sentia ella. I a mi la literatura em ve de gaudir-la i també de patir-la, perquè en part potser sóc literat, no?, com a escriptor i assagista. Venia d'escoltar els altres, les narracions, les històries, els contes, les coses que m'explicaven i que m'expliquen els altres. Per mi la paraula és paraula viva i és paraula dita per altres que, més que posat sobre el paper i vivint d'això com a escriptores o com a escriptors, han tingut una experiència i te l'expliquen. I això per mi és suprem.
La primera vegada que vaig tenir l'oportunitat d'escoltar-lo va ser en una conferència al Teatre Poliorama. No sé si se'n recorda.
I tant, i tant.
Després, sí. Que ara abans de començar tant, recordàvem, doncs, d'altres conferències que fins i tot li havia anat a gravar a l'Ateneu. I això què deuria ser? Començament dels 90... Era quan
eren els 85, 86...
Portats acabava d'arribar, crec,
sí,
que es feia un cicle de conferències.
Sí.
Jo vaig quedar impactada de que aquell jove pogués explicar-me el què i el com de la vida que atorgava sentit i alegria de viure.
Escolta, i era el Teatre Poliorama, poca broma.
Era el Teatre Poliorama.
Jo ni m'ho creia. És a dir, vam planar el Teatre Poliorama. No pas per mi, perquè era un cicle de conferències que llavors va organitzar la Generalitat i que coordinava l'Oriol Pi de Cabanyes. I jo vaig fer una conferència que es titulava Teoria de la desobediència cultural.
Ostres, i encara se'n recorda del títol de la conferència.
Escolta,
i què seria?
Escolti, amb un títol com aquest, qui no se'n recorda?
Home, era molt provocador,
teoria.
No, aquest títol?
I tant. El senyor Pujol, quan ens va rebre els conferenciants a la Casa dels Canonges, i em va dir, i vostè de què parlarà?
De què parlarà?
I jo li vaig dir, senyor Pujol, jo parlaré de la desobediència cultural.
Deuria dir, veiem.
Crec que vam passar saliva.
Que exactament,
vam passar saliva, em va mirar i molt educat, doncs em va dir, doncs explica'm una mica.
Veu, ara que jo mateix, què és la desobediència cultural?
Bé, és una actitud, l'actitud crítica
i
no conformar-te amb els valors rebuts de la cultura o de la suposada cultura, perquè amb la cultura es fa política i es fa molt mala política també.
Era
una rebel·lió contra això.
L'actitud crítica ha de provenir del coneixement i de la capacitat d'anàlisi del coneixement i de que una persona realment es faci una mica gran amb això i no accepti consignes ni marcs mentals que venen donats amb la xarxes, encara més.
Sí, però també d'un cert tarannà rebel, eh? D'un cert tarannà...
Vostè era el delegat de classe?
No ho vaig ser mai, delegat de classe, però
era el rebel.
Aviam, quan vaig... Sí, vaig ser sindicalista.
Ara?
Vaig ser sindicalista i vaig promoure una vaga. El mateix empresari em va cridar i em va dir, escolti, senyor Bilbeny, però si vostè està estudiant... Vostè té la carrera de filosofia.
Sí.
Vostè coneix aquestes persones que jo coneix.
Sí.
Que jo conec. I com és que m'organitza una vaga?
I per què li va organitzar una vaga? Digui-ho, professor Bilbeny.
I li vaig dir a l'editor, escolti, perquè volem una millora salarial.
I li van donar?
I es va aconseguir. Perquè vam fer vaga no solament a l'empresa, la majoria dels treballadors, sinó en altres empreses del sector d'arts gràfiques i vam aconseguir una millora del conveni.
I ara, amb tot això del no funcionament dels trens, li sembla que s'hauria de fer una vaga?
No m'estranyaria. No m'estranyaria gens. Potser sí.
Potser sí?
Potser sí, perquè això no havia succeït mai ni ha de tornar a succeir. És gravíssim.
Avui ha vingut el professor Norbert Bilbeny i ara hem descobert que en el fons del fons també és un sindicalista al divan.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
Què ens ha triat, professor Bilbeny? Què estem sentint?
Això que estem sentint és apoteòsic.
Apoteòsic,
és apoteòsic.
Sí.
És una música com no s'ha escrit mai. Wagner, al meu pare, és una mica desigual, eh? Masses hores, les seves òperes, masses. Però el que passa, com que ell escrivia els libretos,
sí,
i se sentia tant escriptor com músic, uh-huh, són unes partitures amb un text molt llarg, i per això li duren tant. Jo els hi trauria ben bé una horeta, les seves òperes. Però és un músic sublim, amb unes aportacions pel que fa a harmonies, a timbres, com no hi ha hagut mai. I això que acabem de, o que estem sentint, uh-huh, és el final del Tristany i Isolda.
Mira. Catedràtic d'Ètica a la Universitat de Barcelona d'ençà del 90, que és nascut al 53, el doctor Norbert Bilbeny. Va ser degà de la Facultat de Filosofia i defensava un model d'internacionalització de la investigació catalana i de la transferència de la investigació de la societat, de la universitat cap a la societat. No en tenim prou tradició, no sembla que s'hi estigui prou per això, eh?
Jo vaig entrar a la universitat com a professor l'any 1980. De manera que si ara estem al 26 ja han passat uns quants anys, no? 1980. I la càtedra va ser el 2003.
Uh-huh.
Va ser el 2003, ara porta una mica més de 20 anys, no? Però, sí, la projecció social de la recerca, si no es dona, si no existeix en un país, la recerca doncs no té una utilitat pública, cultural, no arriba a la resta de la gent. I sempre m'ha preocupat això de la comunicació, el comunicar. El comunicar.
Clar, comunicar el que s'investiga perquè sigui útil per la gent, perquè permeti a les persones i a la societat créixer.
Quan estudio quelcom i no ho entenc, tracto de fer l'esforç d'imaginar-me comunicant això que no entenc o que no entenc prou. Si fent un esforç més o menys ho acabo d'entendre, encenc la llum verda, dic endavant. Si m'imagino amb dificultats per comunicar-ho, que ni jo mateix m'entendria, ho desestimo, ho deixo córrer. O sigui, la comunicació és fonamental per a algú que es dedica no solament a ensenyar, sinó també, com en el meu cas, a escriure i a fer la recerca en general.
Arran de ser el director del Màster d'Immigració i Educació Intercultural, va publicar l'assaig Què vol dir integració? I analitza la integració i la societat global. A veure, què pensa de la proposta de regularitzar, pim-pam, doncs que són quantes persones? 150.000 a Catalunya, 500.000 a tot l'Estat. 30 de gener ho va anunciar Pedro Sánchez.
És que no és una qüestió, crec, d'opinió, és un fet. És un fet, aquesta gent ja hi són. I ja hi són amb les seves famílies. I ja treballen aquí. I aleshores no reconeix això. Crear dificultats en la convivència, doncs què se'n treu? És a dir, és que no hi havia alternativa. Qui creu que hi ha una alternativa, que la digui.
Vostè ha analitzat molt bé què vol dir integració. Com ho explicaria?
La paraula integració és la que fem servir. Europa, sí? Catalunya, Espanya, és la que fem servir. No em fa especialment il·lusió la paraula integració perquè ni jo mateix voldria ser integrat enlloc. No m'agrada que m'integrin, ni em sento amb vocació d'integrar-me enlloc, no? Es pot usar també la paraula inclusió, però de fet i fet, no podem trobar ara per ara una millor que integració, no? És aquesta inclusió, una inclusió democràtica i pluralista, és a dir, no en forma forçada, no en forma d'assimilació uniformista, sinó de manera lliure, pluralista, democràtica, que hi hagi drets i deures per en dues parts.
També per als nouvinguts.
Naturalment, els que venen tenen drets i tenen deures.
Quins deures tenen?
El deure fonamental és respectar la llei i els costums.
Això vol dir que s'ha de tractar a les dones d'igual a igual?
Sí. Han de respectar les lleis i els costums bàsics i els més generals del nostre país, que és un país fonamentalment democràtic i pluralista. Si estiguéssim en una altra situació, potser opinaria, segur que opinaria jo de manera diferent, però en una societat plural i democràtica com la nostra s'ha de respectar la Constitució, respectar la llei, respectar els costums...
Vel integral, què diria del vel integral vostè?
Això es va abandonant conforme doncs, les noves generacions van aprenent dels costums, la llengua, la història...
El prohibiria?
El vel...
En els llocs públics?
No, no ho prohibiria. En determinades funcions públiques, sí.
Com ara?
Ensenyament, per exemple.
Ensenyament?
L'ensenyament públic, en certes manifestacions, que això pogués representar doncs, no respectar la llibertat religiosa. No? Precisament,
que...
en ares de la llibertat religiosa, s'ha
sí?
de preservar que cada comunitat, que cada individu pugui doncs, mostrar-se en les seves creences, però no fins al punt de conculcar, doncs, de ser un greuge en la llibertat de tothom.
Millor que Catalunya tingui les competències en immigració o no cal?
Sí, jo crec que és millor. Tot el que es pugui fer de prop, millor fer-ho de lluny.
El català, com ho veu? Com veu la situació del català?
No la veig bé.
I com ho arreglaria?
Primerament, amb gràcia i simpatia. És a dir, no forçant a ningú a parlar el català.
Ha de ser simpàtic, el català.
Sí, ha de ser simpàtic.
Sí.
Però fent una revisió a fons dels nostres programes d'ensenyament, d'estudi, l'ús del català...
Està per la immersió lingüística, vostè?
Sí, sí, sí.
Sí?
Sí, és que el català l'estem perdent. L'estem perdent perquè cada vegada més hi ha gent que a casa seva els fills no els ensenyen català. Fins i tot quan en temps de Franco doncs, el castellà era la llengua obligada i estava el català prohibit, es parlava el català al pati de l'escola, es parlava al carrer, al tramvia, es parlava a la llar, etc. Però això està reculant. És el que em preocupa.
La identitat del país... o de la nació, què la determina?
La seva gent. La llengua també, però sobretot la seva gent.
Què li agradaria que fos Catalunya?
Ja m'està bastant bé com és ara.
Sí?
Ja m'està bastant bé. Potser més competències.
Quines?
Més atribucions.
Quines competències?
Sobretot de caràcter econòmic. Sobretot de caràcter econòmic.
Vostè
també,
està a favor del concert econòmic?
Absolutament, sí, sí, sí. Jo no sóc independentista.
Vostè, fins i tot, diríem, en alguns llocs, no sé si s'hi ha definit com antinacionalista?
No.
No?
No, anti no, sona molt malament. No voldria pas ser anti res. Igual com ser pro, no es cregui, eh? Tant l'anti, el pro, aquests prefixes, escolti, no van amb mi.
En tot cas, està a favor del concert econòmic
sí.
I no és independentista.
No, no sóc independentista, sóc confederal, sóc cosmopolita. No, no crec en les fronteres.
Com explicaria ara algú de fora què és Catalunya?
Faria un resum de la seva història. I parlaria, doncs, de la particularitat d'aquesta societat.
Quina és?
Cultural, econòmica, social, geogràfica... Molts aspectes. És una terra d'integració, és una terra oberta d'inclusió, de mestissatge. Insistiria molt en aquest aspecte de, per una banda, la identitat històrica,
sí.
Però per altra banda també la obertura, el mestissatge, la integració a través de, com deia Vicenç Vives, de l'eina i la feina, no?
Vostè pertany al que se n'ha dit la generació de la ruptura?
Algú ho ha dit, no sé si de mi o d'algú més, però també s'ha dit de mi, no sé pas, això de ruptura. Clar, en aquells anys finals del franquisme era o ruptura o reforma, no?
Mm-hmm.
Molts ho recordem, no? Però ruptura... Sí, potser sí, perquè eren temps de ruptura, certament.
Clar, és la mort del dictador.
Ruptura sí. Generacional, el conflicte...
Uh-huh.
El conflicte familiar, de ruptura religiosa, política, cultural...
La transició es va fer bé?
Jo crec que es va fer bastant bé, però hi va haver més sacrificis per la banda dels que havien estat les víctimes que no pas per la banda dels que havien estat els vencedors.
I parla, diríem, de la gent que venia de la República, no?
Sí, 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 respectabilíssima.
Vostè, el seu grup, era, militaven a partits com ara, no sé, com el Partit Comunista, Bandera Roja, el Partit del Treball, tot això li era molt proper.
Era molt proper, sí.
Es continua sent d'esquerres, vostè.
Sí, crec que continua sent.
I què és ser d'esquerres ara?
Sí. Ser d'esquerres és estar a favor dels febles, és estar a favor dels perdedors. És no estar en contra dels rics, no és estar en contra de res ni de ningú, entenc, sinó estar a favor dels que totes li venen maldades.
I com explica aquest auge de l'extrema dreta a tot el món i que els nostres joves, especialment els nois, cada vegada siguin més de dretes?
Bueno, hi ha factors actuals, històrics, per desencantament de l'independentisme, de la mateixa esquerra, del món de l'anomenada del progressisme. L'esquerra no ho ha fet bé, no ha sabut crear societat. A diferència de la dreta, que crea individus, l'esquerra crea o hauria de crear societat, hauria de construir societat, no? D'aquí la paraula socialisme, no? Comunisme, etc. No? I això no s'ha acabat de fer bé. Què ens ha fallat? Diverses coses, diverses coses. Potser la talla de les polítiques, dels polítics, la seva cultura, que el temps, la conjuntura no ha acabat d'acompanyar, potser ens ha faltat coratge, també.
El professor Norbert Bilbeny, avui al divan.
Escolteu El Divan amb Sílvia Coppolo els diumenges de 9 a 10 de la nit per l'FM o per l'app de Catalunya Ràdio, el canal exclusiu digital, els dies que no som a la freqüència modulada.
Un cor estima una obra que l'olivera, més poderós que el roure, més verd que el taronger, conserva de ses fulles l'eterna primavera i lluita amb les ventades que topen la ribera com un gegant guerrer.
I és aquí amb nosaltres la Maria del Mar Bonet i el Pi de Formentó. Per què ens l'ha triada?
Sempre m'ha agradat aquesta cançó. És l'ésser personal, individual, que contra la tempesta, els vents que no sempre li són propicis, resisteix.
A veure.
Perfon la immensa mar.
Això l'explica vostè també, no?
Sí, m'explica. Ja he dit abans que la vida és dura. Per mi la vida ha estat dura. La vida de treball, de resistir, per la meva classe social, per la situació, a més del país, en fi, diverses coses. No?
I com ha atorgat vostè sentit a la vida? Què, diríem, per vostè, què atorga vostè a la vida? Quin sentit?
La vida té sentit, si no té sentit, malament rai, no? Bona pregunta.
M'esforço.
Bona pregunta. Miri, el meu penúltim llibre es titula Universo y Sentido,
sí?
I és la cerca del sentit a l'univers. Són més de 700 pàgines, no? Però en el meu cas particular, el sentit de la vida, jo crec que estaria en les persones.
En les persones.
En les altres persones. En les persones que m'han estimat i que estimo.
Sí.
I també en el gaudi del saber, de la cultura, de l'instruir-se, perquè és el transcendir-se. Tu et transcendeixes si la teva ànima, si el teu intel·lecte creixen, si tenen fam d'aprendre, de tenir més, d'ampliar-se. I això ho he fet i ho continuo fent amb les persones que m'han ensenyat i que m'ensenyen, sobretot en la meva infantesa i en la meva adolescència, amb els mestres. Jo el que dec a la vida és l'amor que altres han tingut per mi i també la mestratge que alguns mestres m'han dedicat.
El sentit no és descobert, es crea. El sentit de la vida, diu, no?
El sentit el busquem, però almenys jo el busco, continuo buscant el sentit, no el tinc. El sentit és la recerca del sentit.
Si el no, sentit de la vida és la recerca.
És la recerca del sentit de la vida. I és com oscil·lant. Uns cops és la dimensió felicitat, altres cops és la dimensió creació, altres la dimensió comunicació amb els altres.
I m'ha parlat de l'amor. quins amors ha tingut a la vida?
És molt important l'amor, l'amor que deia el Dan, no? L'amor que mou el sol i totes les estrelles, no? Sí, estimar, estimar, ser estimat. L'enamorament, jo sóc partidari de l'enamorament. A mi fa l'efecte que persones enamorades és la millor experiència.
Està enamorat, vostè, ara? Està enamorat?
Força enamorat, sí. Estic força enamorat.
Podem continuar per aquí, de qui està enamorat, com va això?
Jo abans era enamoradís. Ara potser amb els anys la cosa està més refredada. No sé si quedarà malament dir-ho per ràdio, però jo em considero força enamorat de la meva dona.
Com és la seva dona?
Ah, és molt guapa. És molt intel·ligent i és molt generosa. Disculpeu, però així ho visc i per això n'estic força enamorat.
I la seva filla?
Tinc dues filles i un fill.
La petita, ara pensava en la petita, jo...
Bueno, la que jo dic petita, perquè en relació a l'altra, clar, doncs té 20 anys i la gran farà 50. És un encant.
Sí?
És una nena molt aplicada, molt, molt estudiosa.
I els dos grans, com són?
La noia gran és metgessa de la medicina de salut pública i el noi és professor d'anglès. I són bona gent.
I vostè és bon pare?
No ho sé. No crec que em consideri un excel·lent pare. Home, jo d'entrada diria que sí. D'entrada diria que... No sé si bon pare, però un pare bo. Dolent, no. Per tant, puc dir que crec que sóc un pare bo. Un bon pare, això ja és tenir un estàndard, un model, no? Que segurament que jo no compleixo ni me l'imagino.
Norbert Bilbeny, avui al divan.
I've got a feeling deep inside.
I els Beatles, què fan en el seu divan?
Sí, perquè jo vaig patir la Beatlemania, clar. Quan van aparèixer, doncs jo era encara... Hi ha un preadolescent, no? Un preadolescent. Recordo l'institut, sortíem de l'institut i sentíem el carrusel davant de l'institut. Li estic parlant de l'any doncs, 61, 62, era en el carrusel, en els autos de xoc, els cavallitos... Sonaven...
Ha viatjat molt pel món, ha estat als Estats Units.
Ha viatjat molt, molt, no li sabria dir, però sí, he estat.
I què aporta a l'esperit viatjar o fer estades a d'altres països?
És que encara que no et traslladis,
sí,
que no facis turisme ni que viatgis, si el teu esperit és viatger, ja viatges. Jo tinc un esperit mercurià, missatger, volador.
I mira les estrelles cada dia.
Mirem les estrelles i si mirem a través de la finestra al carrer, el nostre esperit, la nostra vista, també viatja la imaginació. Viatjar és la imaginació, fonamentalment, però també, molt important, l'ocasió per contactar amb altres cultures, amb altra gent. Jo trobo que si viatges i no contactes amb la gent del teu país de destí, del teu país de visites, com si no viatgessis.
I anem al cinema. Som aquí veient Martin Scorsese, After Hours. A quina nit vam traduir en català. Per què li agrada? Per què ens l'ha triada?
Ah, és que cada any me la miro, aquesta pel·lícula. El Martin Scorsese. Sí, en castellà la van traduir per Jo que noche. És tot el que succeeix, una sèrie de situacions absurdes, inesperades, d'un xicot que és un oficinista, diguem, normal i corrent, per dir-ho així, i que va això, d'After Hours, i li succeeixen una sèrie d'episodis inesperats, i va de mal en pitjor, però ell no s'ha buscat res de tot això, sinó que li sobra bé, que li sobra bé. I al final pateix com una mena de rescat, la vida el porta a rescatar-se, i el tornem a veure entrant a l'oficina en ple sol.
I encara...
Grigi.
Sí, certo. E sa perché, signore? Per negligenza.
La mort a Venècia, de Luchino Visconti.
Sí, aquesta pel·lícula la vaig veure diverses vegades seguides. sí, i en diferents ocasions, però la primera ocasió, o la segona, crec que la vaig veure dues o tres vegades seguides, quan llavors era sessió contínua.
Ui, li va agradar per què?
Em va agradar per la transcendència que desprèn la pel·lícula, la recerca de la bellesa, la creativitat, la música de Mahler també, oi? L'ambientació, Venècia és...
La decadència també, eh?
Jo no podria ara pas viatjar a Venècia, és que no gosaria viatjar a Venècia perquè em decepcionaria.
I ara anem a la biblioteca? Em sembla que no estic pas mal preparat per informar-vos del que voleu saber. Precisament abans d'ahir pujava cap a la ciutat des de casa meva, de Faleron, quan un conegut meu per darrere em reconegué i em va cridar de lluny estant en to de broma. Ep, tu, ciutadà del dem de Faleron, de nom a Apolodor, no m'esperes? I jo, deturant-me, el vaig esperar. Apolodor em digué. Ara mateix et cercava perquè volia assabentar-me de tot el que va passar en aquell sopar en què es reuniren Agató, Sòcrates, Alcibíades i els altres que també hi assistiren i saber quins foren llurs discursos sobre l'amor. Perquè m'ho ha referit un que ho havia sentit contar a Fènix, el fill de Filip, i em digué que tu també n'estaves involucrat.
Al divan amb Sílvia Coppolo, escoltem les persones. Catalunya Ràdio.
El convit de Plató. Hem anat a 380 anys abans de Crist.
Sí, sí. Per mi, l'interès per la filosofia... No el sabria xifrar en algun any o en algun text o en alguna situació o relació concretes. No t'ho sabria pas dir. Jo crec que quan tenia 13 anys... I per repetir curs vaig anar a parar a una acadèmia del carrer Pelai, que ja no existeix, i venia de professor de matemàtiques un estudiant dels darrers cursos d'economia i portava un llibre de Fundamentos de Filosofia. No sé de quin autor era. I de vegades li demanava aquest llibre. Jo no en tenia ni un borrall.
Era d'Octavi Follat?
No. No, era un professor... Es deia Suárez, si no recordo malament.
No, dic el llibre.
Ah, el llibre. No. Anava a dir Julián Marías... Podria ser, no recordo, sé que era un volum gruixut que era d'obligada lectura a la facultat, llavors a la facultat d'Economia, que tot just s'estrenava, parlo doncs dels anys 60, de mitjan 60. I jo li demanava el llibre, no l'entenia, però m'atreia molt precisament tot això que jo no entenia. Trobava que era un discurs tan especial... tan exòtic i de coses, diguem, tan sublims...
Plató, que Plató i... Es pues de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballerías con tanta afición y gusto, que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la caza y aún la administración de su hacienda, y llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto que vendió muchas anegas de tierra de sembradura para comprar libros de caballerías en que leer, y así llevó a su casa todos cuantos pudo haber de ellos. Y de todos, ninguno le parecían tan bien como los que compuso el famoso Feliciano de Silva, porque la claridad de su presa... I aquí tenim el Quixot.
El Quixot, sí.
De Cervantes.
Segurament el Quixot no s'hauria escrit sense abans a Joanot Martorell, el Tirant lo Blanc,
sí,
i l'Escorial i Güelfa, etcètera, etcètera. Aniríem fins al nas de Cleopatra, com aquell que diu, no? Fins a la Ilia de l'Odissea, etcètera, no? Però el Quixot és que és una delícia. És una delícia. A més, perquè l'autor no intenta ser perfecte, i se li nota. No és un prosista perfecte, Cervantes. El que passa és que és d'una fluïdesa, d'una riquesa. Exhala una plenitud, una felicitat. Jo m'imagino la felicitat de Cervantes escrivint el seu Quixot.
S'ho passaria també. Vostè
jo
també
s'ho
sí. Passa. Bé, ara estava mirant la llibre d'obres des del 79, que ja parlava de Creixells, filosofia i destrucció, renaixença, noucentisme. Parlava als 80 de la filosofia contemporània a Catalunya, dels papers contra la cinta magnètica. Vostè, que ja fa 25 anys que parlava de les societats digitals, de Maquiavel, de Maragall d'Ors, també de pintura al final, i també en castellà doncs, d'ètica, de l'idiota moral, la banalitat del mal del segle XX, de Kant, d'Europa després de Sarajevo. De què se sent més feliç, de tot el que ha fet?
De tot el que he fet, diguem, productivament?
Sí, productivament.
O de tot el que he viscut?
Les dues coses.
Ah, de tot el que he viscut, ja ho he dit abans, em sento feliç de la relació positiva que he tingut i que tinc amb moltes persones, i especialment amb les més estimades i que més m'estimen, i dels mestres i de les persones que, encara que no siguin mestres o professors d'ofici, m'ensenyen coses, aprenc jo d'elles, no? Però pel que jo he produït, que és més que modest, doncs sí, de tots i cada un dels llibres. Són un únic llibre, he escrit i publicat molts llibres, però és un sol llibre. És el meu pensament. És un sol llibre, com en diferents lliuraments, en diferents capítols.
En episodis.
Sí, el primer és de l'any 79, per tant, sí. Ja ha plogut una mica, no? Però no és felicitat l'escriure. Per mi la felicitat és projectar el llibre, és dir, pensar el tema.
És, i ara,
el projecte.
Ara és feliç?
Jo sóc una persona sempre descontenta de la vida, però bastant feliç. Crec que les dues coses no són incompatibles. I've got a feeling
deep inside, oh yeah. Aquest feeling va bé?
Sí, 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 sí.
Gràcies, Norbert, no pari, no pari, no pari. Avui ha vingut en Norbert Bilbeny al divan, que l'hem fet amb Josep Lluís Santiso, amb Xavier Vilà, amb Albert Castellbí i amb Sílvia Coppola. Gràcies de debò per ser aquí, al divan de Catalunya Ràdio.
Els diumenges de 9 a 10 de la nit a Catalunya Ràdio, al divan amb Sílvia Coppola.
Everybody had a wet dream. Everybody saw the sunshine. Oh yeah.
Oh yeah.
Oh yeah. Oh yeah. Everybody had a good year. Everybody let the hair down. Everybody pulled the socks up. Everybody put the cool down. Oh yeah.
every time you come around. Come loose your dogs upon me and let your hair hang down. You are a little mystery to me. Every time you call me round, we talk about it all night long. We define our moral ground. But when I crawl into your arms, everything, it comes tumbling down. Come sail your ships around me and burn your bridges down. We make a little history, baby, every time you come around. Your face is falling sad now, for you know the time is nigh. Oh, well, I must remove your wings, and you must try to fly. Come sail your ships around me and burn your bridges. Time.